els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Parlant de les nostres coses, professor Picola, que és el que té. Que estem en directe, ja.
Estem en directe, sí, doncs sí, molt bon dia això, a tots i a totes. Estàs? Molt bé, estava aquí badant jo, mirant
no,
al carrer.
No, és que clar, comencem a... Que fa, ara, però feia... No, tampoc feia tant, que no ens veiem, no, amb el professor Picola, o
no.
Què, Harke?
No.
Us estimo tant que sembla que faci molt temps.
Fa tres setmanes o així.
Trobo a faltar.
Nosaltres és que tenim tan present, com que ens va regalar aquell calendari tan xulo, de trai blau, i que, clar, cada vegada que mirem el calendari pensem en tu. Per tant, et tenim molt present.
Què tenim aquest mes? Quina
Miró.
És la imatge d'aquest mes, Joan
Miró?
Sí. Senyora, bona memòria.
M'has posat a prova, eh?
T'he fet un examen, com a bon professor universitari.
Carai, no baixaré la guàrdia.
Sí. Com van els exàmens? A veure.
Bé, ara iniciem exàmens de recuperació, però ja els hem iniciat.
Ah, ja esteu en recuperació.
Molta gent en recuperació, què?
No, s'ha de dir que no, però alguns n'hi ha. Alguns
I això és perquè proveu a més gent?
Bona pregunta, perquè el llistó no sé si el tenim més amunt o més avall, però sempre hi ha exàmens de recuperació. Jo ara vinc d'una marató dels treballs finals de grau, per exemple, que implica estar tot una setmana tancat dins d'una aula matí i tarda analitzant, en el nostre cas del grau de publicitat, relacions públiques i màrqueting, com 36 projectes diferents de treball final de grau. Apassionant.
És apassionant.
Perquè és un tribunal professional, perquè sempre hi ha dos professionals del sector, més un professor, que avalua aquests projectes.
I són nervis,
realment molt, molt professionals, molt xulos.
Mira, doncs ara nosaltres et demanem més feina, Josep Maria, perquè volem que ens avaluïs justament aquesta notícia que tot just fa una setmana, però sembla ja que fa temps que ja la tenim. No sé com la portaràs tu, si interioritzada o no. Messi, per molts, el millor futbolista de la història, rebutjava l'oferta de tornar al Barça, fitxava per l'Inter de Miami. De fet, s'havia especulat, durant setmanes i setmanes del retorn de Messi, que si torna, que si no. Hem de dir que des d'aquí hem dit que el colabrot s'ha acabat d'hora, cosa que agraïm.
Sí.
Ara comencem amb Mbappé, tot i que avui Mbappé ha dit que ell un any més, no?, al PSG, però l'any vinent veurem què passa.
Els colabrots, en aquest cas, com més curts, millor. Això és
però a l'estiu també, la premsa esportiva també necessitem una mica d'aquestes coses, perquè si no, què? Què passaria?
Però,
estaríem avorrits.
Amb Benzema, per exemple, també s'ha aclarit bastant ràpid el seu futur. És a dir, depèn de quina lliga han de jugar, jo penso que també hi ha uns interessos econòmics al darrere i els interessa anunciar-ho el més ràpid possible per tancar també, entenc que en té acords econòmics, Josep Maria, potser va per aquí.
Sí, a veure, jo crec que en el nostre cas, per exemple, ara parlo ja com a culer, no? I com a seguidor del món del futbol, perquè el Messi va més enllà dels colors, crec jo. Jo soc dels que penso que el Messi, i de fet en podem parlar després parlant del seu salt als Estats Units, el Messi per allà on passa doncs posa en valor la competició en la qual està ell, no? I per tant la marxa del Messi va representar, com va marxar a París, un cop, crec que no només pels culers, però aquest dol ja el vam passar i tornar a passar per això ara i tornar a fer que torni per després tornar a passar el dol quan toqui i això li sumem que els culers tenim aquest exili obligat a Montjuïc, que la tornada també era certament estranya perquè el Messi tornant però jugant a Montjuïc i no tornant al Camp Nou. Jo soc dels que penso sincerament que el Messi ha de tornar amb un bon partit d'homenatge, realment pel que ha estat, el millor jugador, jo crec, de la història, amb el nou Camp Nou ja fet, inaugurat, i encara que ell no sigui jugant a la gespa, m'és igual. És a dir, jo crec que hem de tancar tot aquest colabrot tan llarg, hem de tancar bé.
Ara era impossible tancar-lo bé. Mira, ens han vingut al cap moltes preguntes per fer-te, sobretot, perquè ja s'ha dit gairebé tot sobre aquest fitxatge del Messi a l'Inter de Miami. Però, Marta, avui volem saber què suposa realment, no?, el fitxatge de l'Astro Argentí pel Miami.
Exacte, un club que, recordem, Marceu, apuntaves tu també a primera hora, fundat el 2018 per David Beckham. Per tant, això pràcticament fa 4 dies, si ho comparem amb el 1899, per exemple, del Barça. També.
I 2018, doncs, que va començar jugar a la Lliga Americana, a la MLS, el 2020. És a dir,
imagina't.
Això encara és molt més recent perquè es va agafar pràcticament la pandèmia.
Imagina't.
És molt recent.
També volem parlar avui amb el Josep Maria què significaria per la cultura, o què significarà, de fet, per la cultura futbolística, perquè això ja és un fet, doncs això tenia a les seves files, ara tu ho apuntaves, doncs el millor jugador de la història, no? Finalment es farà tan popular aquesta lliga de futbol com volen aquestes filials nord-americanes, i veurem.
Els que ja pentinem canes, i jo en pentino unes quantes, jo recordo, és a dir, quan el Pelé va anar a jugar a la lliga americana, o el Beckenbauer, o el mateix Johan Cruyff, no? Els 70s, 80s, no? Els 80s, de fet, el Cruyff, els 70s encara estava al Barça, no? Però aquesta operació dels anys 80 no va acabar reeixint, però clar, no pensem que, als Estats Units, no oblidem, el futbol europeu, el soccer que ells li diuen, és el cinquè esport.
Clar.
No és ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart, és el cinquè. És a dir, per davant del futbol europeu, doncs hi va el futbol americà, hi va el béisbol, hi va el bàsquet, és a dir, hi va molts esports que fan que costi. I després també no ho oblidem, és a dir, jo crec que hem parlat amb altres visites doncs, que he tingut aquí a casa vostra, hem parlat de fenòmens com la Kings League i fenòmens d'aquests intents de buscar més espectacle. I a veure, un esport com el futbol europeu, on un equip pot guanyar una lliga, o si més no pot evitar un descens, per dir alguna cosa, empatant tots els partits a zero, això no és espectacle. És a dir, el futbol és dels pocs esports on es pot empatar a zero, fer una pròrroga, empatar a zero, anar als penals i que els porters els parin tots, o els amateurs els fallin tots. És a dir, això és l'antiespectacle, no? I els americans, ja ho sabem, és a dir, el que tira és l'espectacle doncs, de futbol americà, de tota la violència, en el bon sentit que implica el futbol americà i l'emoció d'un partit, evidentment la NBA. Jo el béisbol pràcticament no l'acabo d'entendre, és a dir, el béisbol a mi crec que té menys espectacle inclús
jo
que
tampoc,
no pas el futbol europeu.
Però vaig anar a un partit, vaig tenir l'oportunitat d'anar a un partit a Boston i és increïble.
Sí. No, jo vaig anar al joc.
Increïble, és a dir, no entenc res, però l'espectacle al voltant del joc ja val la pena, ja ho disfrutes, ja ho deia. Jo no volia marxar.
Jo el joc del 92, aquí a Barcelona, de fet va ser a Gavà, que és on hi havia la seu del béisbol, vaig tenir ocasió de veure un Estats Units-Cuba, que en aquell moment era la màxima rivalitat, inclús política, diguem-ne, no? I va ser, efectivament, un partidàs pel que fa a l'ambient. Però jo l'esport en si mateix, això de fotre-li cops amb una pilota, amb un bate, donar voltes corrents al voltant de la... No li veig el què, no? També sóc molt futbolero, s'ha de dir, però tornem al tema.
Ajuda'ns una mica a veure el què.
Clar, la cultura americana, abans ho heu introduït, és a dir, la cultura americana també es basa en clubs franquícia que funcionen com a empreses i on, en el fons, per exemple, el cas del Messi. El Messi, quan aterra als Estats Units, hi guanyaran tots. No serà com aquí, que hi guanya bàsicament el Barça i que el Madrid és el seu rival. No, allà hi guanyen tots.
Que hi guanyen tots, a què et refereix? O sigui, a tots...
Es reparteixen els beneficis, diguem-ne, doncs dels ingressos. És a dir, si la Lliga Americana, abans ho mirava, ingressa uns 1.500 milions de dòlars, això es reparteix entre les diferents franquícies. Fixeu-vos com funciona la NBA mateix. A l'hora de fitxar els jugadors, es fa un sistema de draft pel qual els equips més modestos o que queden pitjors classificats tenen dret a fitxar primer, buscant sempre la màxima igualtat en la competició. Això també passa en l'econòmic. En l'econòmic tothom es reparteix tots els ingressos del conjunt de la Lliga. Parlem de 1.500 milions de dòlars, que sembla molt. Però jo abans també mirava les dades i això és una sisena part del que factura la NBA o el que factura la Lliga de Béisbol, per exemple. Ja no parlo de futbol americà, que és el primer esport. És a dir, estem parlant de que el futbol europeu, el soccer, factura a Estats Units una sisena part del que factura la NBA o el béisbol. I el valor que tenen avui els clubs de futbol, és a dir, el valor que té a dia d'avui un Inter de Miami, és una tercera part del que pugui tenir qualsevol equip de la NBA, és a dir, que encara hi ha molta distància.
Però creieu una mica, d'alguna manera, perdó, Josep Maria, és que hem anat tan ràpids que ni t'hem presentat. Recordem que és professor i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, que està amb nosaltres, que ens ajuda en poques paraules, l'espai de comunicació del programa, doncs a treure una mica l'entrellat de tot plegat. Ara, o sigui, tot el que estaves dient també, jo ara estava pensant, a veure, que volia compartir-ho amb vosaltres, Marta, Josep Maria, clar, això també bé, d'alguna manera, influeix en l'educació. O sigui, jo ara veig els nens, no?, als Estats Units, que ells quin esport volen practicar, no? Doncs el que veuen a casa, el que viuen a casa, l'espectacle que es consumeix, no? I ve a ser també una mica la base i el pila, no? Perquè no, als Estats Units, a què juguen els nens, no?
Oh, sí, però a mi m'ha sorprès molt, perquè fixeu-vos que hi ha moltíssimes pel·lícules i moltíssimes sèries
és que jo he fet aquest, he fet
on es veuen nanos jugant a futbol europeu. I, en canvi, dius, ostres, em xoca
sí.
Quan després veus que és el sisè esport, no? I després hi ha un tema també...
Però és màrqueting, Josep Maria, o quin punt? O sigui, que ens costa d'entendre.
És màrqueting perquè hi ha hagut una aposta molt forta per de la indústria pel món de l'espectacle, perquè hi ha hagut esports que han permès introduir més el món de l'espectacle en la competició. Tots tenim al cap la Super Bowl, tots tenim al cap doncs, les finals de la NBA, i això pel que fa a espectacle i, per tant, pel que fa a atractiu per les marques i per atractiu per tot tipus de públic. O sigui, el futbol europeu ha quedat molt, us diria, pel mercat hispà, inclús als Estats Units. Que oblidem, Messi argentí, semblant a Miami, és a dir, clar, el primer target, el primer públic objectiu en termes de màrqueting és el públic llatinoamericà, que potser no està tan enganxat al món de la NBA ni està tan enganxat al món del futbol americà, però en canvi s'enganxa al futbol, el que és el futbol europeu. No? Però no oblidem també un fenomen que em sembla que, a veure, no, s'ha de dir i ben alt. El futbol europeu, el soccer femení, té molt de pes als Estats Units.
De fet, van guanyar el Mundial, les noies, el 2019 a França.
Per això, és a dir, curiós. Que realment la força que té el futbol femení, jo tinc família indirecta als Estats Units, i una de les nebodes juga a futbol. Futbol europeu, juga a soccer. I és una noia que apunta maneres, ara igual al pas a la universitat doncs es desvia de trajectòria, diguem-ne, cap on apuntava o cap on apunta, no? Però no hi ha un equivalent, és a dir, el futbol, el soccer femení als Estats Units és més potent, sens dubte, que ho pugui ser el soccer masculí, que té molta més competència pel que fa a esport en quant a seguiment i en quant a practicants, no?
Mira, si ara reprenem una mica, no?, el tema del fitxatge de Messi per l'Inter de Milà, que molts també d'alguna manera van posar nom, perquè sí que deia el 2018 el Beckham, a mi ara quan ho hem dit aquest matí ho deia, ostres, sí, fa molt poc, tampoc no assimilava que era David Beckham qui va fundar l'Inter de Milà, no? Però hi hem posat nom, no?, amb aquest equip. Tu deies que amb el fitxatge del Messi hi guanyen tots, que això sí. Era com aquest punt de partida. Però què inclou aquest fitxatge de Messi pel Miami?
A veure, d'entrada no oblidem... Que també
però ja tens calor, ja.
No, entenc l'americana, perquè a mi parla del Messi...
De les teves, Raga?
Que m'escalfi, però fa calor. Amb permís de l'audiència.
No, per favor.
Que no ho està doncs veient. Jo... Estic traient-me aquí l'americana com si fos el Rafael, no? Sí o no? No, el que deia, és a dir, jo crec que més enllà de l'operació futbolística, hi ha una operació també... I jo ho escombro cap al món del màrqueting, que sabeu que és una de les meves passions. També ho és el futbol, però també ho és el màrqueting, que és l'aposta de les marques. Una altra diferència que té la Lliga Americana respecte doncs, a les lligues europees, tots els equips de totes les franquícies, totes vesteixen Adidas. És a dir, Adidas equipa a tots els clubs que juguen les 28 franquícies que juguen a la Lliga Americana, totes llueixen i vesteixen Adidas, no? Qui és la marca que està darrere del Messi tots aquests últims anys? Adidas. Quina és la marca que va estar a la selecció argentina? Adidas. Inclús ara, també llegia, que l'Associació de Futbol Argentí, l'AFA, també s'instal·la a Miami. És a dir, la primera oficina de l'AFA fora d'Argentina s'instal·la a Miami. És a dir, perquè Miami és la porta d'entrada... evidentment, a moltes empreses i a moltes entitats
clar.
Que volen fer el salt als Estats Units. És a dir, l'operació Messi, per un cantó, va molt més enllà del futbolista, doncs que més enllà d'això tenim l'operació Adidas, que no oblidem, als Estats Units, hi ha la guerra de sempre, Nike-Adidas, com ens podem imaginar. Nike, en el seu moment, va fer una aposta molt forta per la NBA amb el senyor Michael Jordan, i aquí ens hauríem de posar drets i fer...
i diverses
reverències,
no?
No l'he vist encara, no l'he vist.
Que tu l'has vist?
No.
He vist molts documentals de Netflix, a més, però la pel·lícula com a tal no l'he vist, tinc ganes de veure-la, quan acabi tots els exàmens de la facultat i anirem, però és això, és a dir, l'aposta forta d'Adidas, doncs, i no només d'Adidas, al final és un tema també del Apple. Apple ha fet una aposta molt forta també perquè tots els partits es vegin a la seva plataforma, per tant acaba sent un esport molt per subscripció. És a dir, l'única manera de poder-ho seguir és a partir d'Apple TV, a partir del canal d'Apple, i per tant aquí, en el fons, és una gran operació Adidas més Apple que juguen a favor de potenciar, no sé si d'una vegada per totes, això el temps ho dirà, si realment això és aconseguir allò que no es va aconseguir amb menys recursos i menys soroll mediàtic a l'època Pelé, a l'època Beckenbauer, a l'època Cruyff. Ara hi ha moltes més finestres que permeten segurament que tot vagi molt més ràpid.
Totalment.
I també no oblidem que ara ve el Mundial d'Estats Units, Mèxic, Canadà, on també doncs, la idea és que el Messi doncs, també sigui doncs, un ambaixador d'aquest Mundial, encara que, segons diu ell mateix, potser no arriba a jugar-lo ja, no? Però menys que sí que pugui ser doncs, un bon ambaixador i enllaç amb aquest Mundial. No? Jo crec que el context ajuda. El context ajuda. El Messi tenia segur, segur, també el tema d'anar als països àrabs, no? Sobre la taula, però jo crec que té molt més de sentit en termes màrqueting l'aposta per Miami i Estats Units. I a mi es quadra amb el que ell va dir quan va fer l'entrevista o roda de premsa, crec que va ser entrevista, conjunta amb Mundo Deportivo i Esport,
correcte.
On va explicar el per què. Ell fa un pas al costat, se'n va doncs, a una competició sense les pressions que ha tingut fins ara, en els seus últims anys doncs, de futbolista d'èlit, però és que sense aquesta pressió, però la repercussió mediàtica que tindrà serà potent.
No, i també deia, no? Apuntava això també Leo Messi, que clar, ell ara també té el focus més posat en la família i també veient una mica les possibilitats que evidentment no, de gaudi, d'educació que podrien tenir els seus fills a un lloc o a l'altre, que en aquest cas Aràbia, doncs, evidentment són molt diverses.
Però en la línia que tu deies, Marta, també et fas balança, o sigui, és una mica, ha fet balança Leo Messi, no? Em dóna la sensació
sí,
de dir, a veure, ara mateix, però clar, professionalment, jo no, clar, això fins a quin punt, no? Li passarà factura o no? Deixo a Josep Maria. No.
Jo crec que ja està a la recta final i ell el seu objectiu, per sobre de tot, era guanyar el Mundial de Futbol, que ja l'ha guanyat.
Ja el té.
Ja té l'objectiu aconseguit. La discussió sobre que li faltava un Mundial per ser el millor jugador de la història...
Uf, sí, doncs pesat, ja, sí.
Que això es va discutir molt i en els foros això era el tema doncs, recurrent. Doncs ja ho ha estat. Li ha faltat potser el repte que ell volia de guanyar una última Champions amb el PSG.
Em pensava que deies de tornar al Barça.
Mira, el del Barça, jo crec que el Barça és una ferida la que es va fer amb la seva marxa, que jo ja dic, ho deia al començament, jo crec que això no tenia ara solució i econòmicament, és a dir, era un lío. Ell mateix era conscient que pel fet de venir ell s'havien de fer altres sacrificis, perquè al final he sentit de molts tertulians que parlaven i deien, clar, és que podria venir gratis, no? És que inclús la Lliga no permet que vingui gratis ni que jugui gratis. És a dir, un jugador com el Messi ha de cobrar un mínim marcat per la pròpia Lliga de Futbol Professional. Aquest mínim que ha de cobrar un jugador com el Messi va en detriment de la fitxa d'altres companys. I ell diu, jo no vull carregar amb això les meves esquenes, no? Sabent... És evident que ara vindrà doncs, el declivi de la seu, del seu potencial com a futbolístic i, per tant, ell, aquesta recta final, jo crec que ja passa per Miami i segurament ell estarà a cavall doncs, com tants músics, tants artistes, tanta gent que està a cavall Miami i Barcelona. És a dir, i el veurem aquí com el veurem per la tele estant a Miami. És a dir, viurà a cavall entre els dos llocs i aquí li farem un gran homenatge i el nou Camp Nou es dirà doncs, Messi o com? No... O hi haurà una escultura del Messi més gran que la del Kubala o que la del Cruyff a l'entrada. Ja ho veurem, això, no?
Josep Maria, era molt interessant el que apuntaves del model de negoci també de la Lliga de Soccer dels Estats Units. Creus que la Lliga, no? La Lliga espanyola, que últimament també s'ha posat tant en debat, no? Aquest model de negoci, que si comença a ser un projecte fallit, que si realment no hi ha espectacle, que si surt la Kings League... Creus que... és a dir, a què es deu, en primer lloc, no? Que la Lliga no hagi sabut trobar la manera de traure doncs a més espectadors, a més aficionats, i si creus també que tenen un ull posat a veure aquest experiment, què passa amb la Lliga nord-americana, què passa amb Messi, potser doncs, també per inspirar-se i qui sap si doncs, finalment fem que la Lliga doncs, es revolucioni una mica i ens segueixi emocionant.
A mi, Marta, m'agradaria molt que tinguessin l'ull posat amb el que passa amb el Messi i per canviar el model, però em temo que aquest és un país on estan els models com molt encallats, vull dir, i hi ha molt poder. Abans parlàveu de la pel·lícula nova de
Michael Jordan.
De Michael Jordan. Jo recomano una minissèrie, no sé si és de Netflix, que és de Netflix o Movistar, Movistar crec, sobre els presidents històrics dels equips de futbol, a l'època Joan Gaspar, a l'època doncs, l'Endoiro, l'època Lopera, l'època Mendoza.
Quins noms, eh?
Clar, venim d'això nosaltres, eh? És a dir, venim d'uns clubs amb uns presidents tot poderosos. Ara, de cop i volta, ens invadeix el futbol dels jeques, no? Del PSG, del City, etc. Pel mig hi ha un model, com és el del Bayern de Múnich, doncs, on el club és en part dels socis i en part de 3-4 companyies, model que crec que és cap on anirà el Barça. És a dir, jo crec que el Barça acabarà
com a model de negoci,
sent dels socis parcialment, però no totalment. No perdrem els socis, doncs, el poder dir que som copropietaris, però no serem únics propietaris. Jo crec que és impossible el nivell que es va en l'econòmic. Ho tinc claríssim. Vindrà més tard o vindrà més d'hora, però segur. I el model, jo crec que són cultures molt diferents. Uh-huh. És a dir, inclús, per algú molt, molt visceral, la rivalitat, per exemple, Barça-Madrid, no casa amb que hi hagi unes franquícies que tots hi guanyin. I, és a dir, de ser Estats Units, el Madrid aplaudiria perquè el Messi tornés al Barça. No? Aquí,
impensable.
Aquí, evidentment, és impensable. No? No em veig una portada del Marca o de la celebrant que el Messi torna. No? Per tant, són models molt diferents. Mm-hmm. Però tant de bo. Jo crec que els canvis es produiran segur i espero que em convideu més endavant per venir
quan
a parlar
vulguis,
més
ja
endavant.
Quan vulguis, ja saps que és casa
teva. Moltes gràcies, ja ho sé. Eh? I m'hi sento, casa meva. Però avui dia ja tornaré per parlar segur de com evolucionen els models doncs, de les competicions esportives a Europa i a Espanya en concret, no? Perquè jo crec que ha de canviar.
Ha de canviar, segur. Doncs en parlarem amb el Josep Maria Picola, professor i coordinador del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, que com sempre és un plaer escoltar-te. I també un altre tema que teníem entre mans, que la Jarque i la Vallejo van valorar, eh? El tema dels, els concerts, no? De les publicitats, dels anuncis d'estiu, perquè ara començarem, no? Ja comença.
Ja hem començat, ja s'ha presentat doncs, la pel·lícula que esperem cada estiu d'Estrella d'Am, per
t'has
exemple.
Què t'ha sorprès de fer...
A veure, a mi m'agrada. Clarament és una campanya molt pensada per públic,
cua, eh?
Per públic jove.
Sí.
Per públic
com tot,
jove.
Últimament tot està pensat per públic jove.
I jo que cada cop sóc menys jove, o millor dit, acumulo més joventut, que m'agrada dir, clar, a vegades em costa més d'entendre les històries, no? És a dir, aquesta història, en el fons, l'storytelling de d'aquesta campanya a mi m'agrada molt.
Però sí, t'agrada.
M'agrada.
Per la campanya de cerveses.
Sí. Ara, com està plasmada a nivell de realització... Entenc que, a veure, que l'aplaudeix molt més el meu fill que la pugui aplaudir jo, segur. D'entrada, jo el DJ que surt no sé ni qui és, no? És a dir, clar, és a dir, m'ho he hagut d'aprendre sobre la marxa, no?
Va dir el sí, la protagonista.
Ella sí, però bueno, inclús jo sóc més del pare de l'Eduard Farello, no? Dels col·laborats de TV3, clar, vull dir, hi ha aquesta distància, no? Però sí, jo crec que, a veure, igual que en el seu dia, el Corte Inglés ens avisava quan venia, doncs, quan havia de tornar al col·le o quan venia la primavera. Ara hi ha campanyes molt emblemàtiques, com la d'Estrella, que ens diu efectivament quan comença l'estiu, no?
Doncs ha començat l'estiu.
Ha començat l'estiu.
Per tant. Sí, va, en parlarem amb el professor Picola properament. Moltíssimes gràcies,
Maria.
Gràcies
a vosaltres. Bon dia.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.